Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Una veritable llàstima. Estava tot preparat perquè l'Uni Girona aixequés a casa la seva primera Copa de la Reina. Era i encara és, de fet, l'únic títol feb que li queda per conquerir. Però ahir no va poder ser, i això que l'equip d'Eric Surís ho va tenir molt a prop, tan a prop que, començat el tercer quart de la final, l'Uni Girona tenia el Perfumeries Avenida contra les cordes amb un 30-45 en el marcador, un resultat d'un més 15 que feia preveure un final feliç, i de fet així ho vivien les més de 5.000 persones que omplien Fontejau. Però, repetint-se el guió del partit de Lliga del passat mes de novembre a Girona, l'Avenida va reaccionar. I de quina manera? Perquè amb un parcial de 17-0, de la mà d'una estel·lar Sílvia Domínguez, que va acabar el partit amb 27 punts i un 38 de valoració, doncs es va girar la truita. L'equip de Miguel Ángel Ortega, en el pitjor moment del partit, va saber reaccionar, tot al contrari que l'Uni Girona, que això sí, no va deixar de lluitar, no va deixar d'intentar fins al darrer segon. Eric Suris, entrenador.
Ara estem fotuts perquè hem perdut i teníem molta il·lusió en guanyar aquesta copa. Però sí que és veritat que bueno, hem d'anar-ho païnt i adonar-nos-en de que estem creixent, de que estem treballant, que estem cada vegada doncs, sabent competir molt contra aquests equips, i penso que aquest és el camí. No penso que avui hi hagi res a retreure.
Doncs feia 31 anys que la Copa de la Reina no es disputava a Catalunya. 31 anys que un equip anfitrió, aleshores el Tortosa, no la guanyava. L'Uni Girona, per desgràcia, no ha pogut trencar amb aquesta malastrugança. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dilluns, dia mundial de la ràdio, amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció.
Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs ahir l'afició de Fontejau, els 5.100 que omplien el pavelló, van veure com el totpoderós Perfumeries Avenida patia de valent en el segon quart, amb un 13-25 de parcial que feia que l'Uni marxés al descans amb un 30-41 que es convertiria en un 30-45 a l'inici del tercer quart, però l'equip castellà va acabar despertant i es va endur la copa, la seva sisena Copa de la Reina, cap a Salamanca. Després del partit del Bàsquet al dia parlàvem amb una de les noves incorporacions de l'Uni Girona i que l'anterior temporada es va proclamar campiona de Copa amb el Conquero, derrotant precisament a l'Avenida en la final. Aquesta temporada, però, no ha pogut ser. Escoltem Rosó Buch.
Una pena, perquè l'afició ha respost molt bé, l'ambient era increïble, tenint el partit com el teníem, de 11 a la mitja part, haguéssim pogut fer història. Hem sigut escapar un partit que una pena, però hem de seguir amb el cap ben alt i ara pensar en l'Eurocup i a veure quan ens tornem a trobar amb Salamanca i a veure si podem canviar una mica aquesta dinàmica que tenim en contra d'ells.
Doncs ahir la plantilla de l'Uni i tota la seva afició, òbviament, es va quedar amb la mel als llavis i gran part de culpa de l'èxit de l'avenida doncs estava o va estar a les mans de Sílvia Domínguez, la base de Montgat, MVP de la final, 27 punts, 7 rebots, 5 assistències, 3 pilotes recuperades, 7 faltes rebudes per un 38 de valoració. Sílvia Domínguez va ser la veritable reina de la final d'ahir. Escoltem a la capitana de l'avenida.
Creer en algo... Es el 100%, el 200% de poder conseguirlo y hemos creído quizás un poco más que ellas en la segunda mitad para conseguir esta victoria. Bueno, es muy especial porque no sé si era mi novena o décima copa y nunca la había ganado. Tenía muchísimas ganas de ganarlo, de ganarla con Avenida todavía más.
Doncs això és el que va donar de ser aquesta edició de la Copa de la Reina històrica. Copa de la Reina, que s'ha adjudicat al Perfumeries Avenida, històrica per molts motius, tal com detallava José Montero, vicepresident de la FEP, en declaracions al Bàsquet al Dia.
Muy satisfecho, ha ido muy bien, el público ha respondido, la organización ha sido maravillosa, se han dado todos los partidos con cobertura televisiva, por primera vez hemos pasado a un formato de 6 equipos, con lo cual vamos haciendo crecer en territorialidad esta Copa de la Reina. Y además tenemos un sponsor para ella, con lo cual la apuesta en general del mundo del deporte del baloncesto femenino es muy importante. Ahora también tenemos el reto de Barcelona en algún momento. Bueno, nos gustaría, ¿por qué no? Barcelona es una ciudad referente a nivel europeo en cuanto a la organización de grandes eventos y ¿por qué no? Pero digo Barcelona como también otras ciudades, pero bueno, ahora que estamos aquí en concreto en Cataluña, pues ahora tiene que haber un momento que Barcelona también sea capaz.
Doncs la Federació Espanyola de Bàsquet, que està encantada amb l'organització i amb l'èxit d'aquesta edició de la Copa, i el propi José Montero, ara ho escoltàveu, avançava aquí al Bàsquet al Dia, que volen que Barcelona sigui seu properament d'una Copa de la Reina. I a tot això, l'equip de l'Uni sap que ha de passar pàgina ràpidament perquè dimecres a Turquia, a la pista de l'Agua Sport, disputen el partit de tornada dels vuitens de final de la Eurocup. Noé Jordana, capitana de l'Uni, reconeix que no tenen temps per lamentacions.
No ens pot afectar, no ens ho puc sentir. Sentint-ho molt, no podem estar dos dies plorant perquè no ens ho podem permetre, perquè el dimecres tenim una altra batalla. Per tant, que aprendre d'aquests 5 minuts, aprendre'n i seguir endavant.
Doncs l'Esparci de l'Ifuni Girona, que afronta el partit d'aquest dimecres amb la renta de 8 punts de diferència del partit d'anada que es va jugar a Fontejau la setmana passada, i tant de bo que la derrota d'ahir no afecti més del compte i que l'Uni Girona pugui seguir el seu camí a Europa, classificant-se pels quarts de final de la Eurocup. Després en parlarem aquí al Bàsquet al Dia, com fem tots els dilluns amb l'Albert Illa. Mentrestant, hem de parlar de la 21a jornada de la Lliga Endesa, que s'ha disputat aquest cap de setmana, la darrera jornada abans de la disputa de la Copa ACB Vitoria, que comença aquest dijous.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada, dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs a 3 dies per inici d'una nova Copa ACB, el Barça arribarà a la cita no amb massa bones sensacions, malgrat derrotar ahir Alice Le Manresa per 92-72. La realitat és que el moment que viu l'equip i la secció és bastant convuls, bàsicament per la trajectòria a l'Eurolliga, on suma 8 victòries i està a 3 del top 8 a 8 jornades pel final. La darrera derrota, divendres passat, a casa contra el CUE Galatasaray, que no sabia fins aleshores el que era guanyar fora del seu pavelló, i va provocar una considerable moca durada i sonora xiulada dels aficionats. Rodrigo de la Fuente sortia per tornar a demanar unitat i per tornar a ratificar la confiança amb Georges Barzokas.
Intentar tornar aquesta mancança de confiança que es nota, no? Jo crec que és És la major preocupació que tenim ara mateix. Jorgos és l'entrenador i no és qüestió això de la seva confiança i parlarem amb ell, ens unirem i, com diu, ara és una qüestió de trobar solucions per a millorar tota aquesta situació i revertir-la.
I això en una setmana marcada, l'anterior, per la sanció econòmica de 5.000 euros que el club ha imposat a tota la plantilla amb el vistiplau de l'entrenador, també multat, i que, com es va veure divendres, doncs no va servir de gaire o de res. De la Fuente parlava de situacions internes i els jugadors reconeixien públicament que no estan d'acord amb aquesta multa. Escoltem a Víctor Claver.
Siempre sorprende, ¿no? Es algo muy puntual que el que ha tomado la decisión sabrá las razones y bueno, si nos sirve para cambiar la situación, pues bueno, es respetable, pero tampoco lo comparto.
I després del desastre de divendres passat, doncs el Barça va tancar ahir la setmana amb una nova victòria, 92-72. Davant del ISL Manresa, una victòria que veurem si serveix per agafar una mica de confiança de cara al que ara arriba, que és una nova edició de la Copa ACB, que comença aquest dijous a Vitoria. I qui ha jugat moltes copes, n'ha guanyat 3, el 2007, 2010 i 2011, és un mite del Barça que avui ha fet oficial la seva retirada. Es tracta de Gianluca Basile. Hola, Gianluca, muy buenas.
Buenas.
Bueno, ya hacía meses que Basile no jugaba baloncesto, pero hoy has hecho oficial tu retirada de las pistas.
Bueno, ya desde junio que he decidido de acabar, pero hasta cuando no lo dices en la prensa, ¿sabes? Ahora, entonces todos creen que puede jugar o que vuelves. Pero ya está, tengo 42 años, creo que lo he hecho todo, lo he hecho bastante bien. No tengo que demostrar nada a nadie, entonces ya me he divertido lo que tenía que divertirme. Ahora, a 42 años, creo que hay más cosas que puede hacer, ¿no? A estar con mi hijas, con mi mujer, porque en 20 años, sabes, con los viajes, con poco tiempo en casa, ahora merecen mi mujer y mi hija la mi presencia, ¿no?
Pero no será fácil, ¿no?, llegar a tomar la decisión de dejar el baloncesto.
Sí, no ha sido fácil, pero, ¿sabes?, cuando llegas a 42 años es un poco más fácil, ¿sabes?, porque llegas cansado de todo lo que hay, ¿no?, de los viajes, de la presión. Es verdad que es un juego, ¿no?, pero al final lo he hecho con mucha profesionalidad, concentración, he puesto todo lo que tenía que poner y al final esto cansa mentalmente y cansa físicamente. Entonces he llegado al punto que mi cuerpo y la mi cabeza han dicho ya está, cuando el cuerpo dice esto, no puedes hacer nada.
Uh-huh. Eres el tercer extranjero con más partidos disputados con el Barça, con 329. Solo te supera Lorbeck con 341 y ante Tomic con 351. No sé si de tu carrera deportiva, Luca, ¿tus mejores recuerdos son de Blaugrana o qué?
He dicho que cuando me fui del Barça, è stato è la prima volta che è llorato, perché hanno sido 6 anni spettacolari. Però non quiero quitar los recuerdos de Reggio Emilia, nella Fortitudo, in Cantù, in Milan, in Capo d'Orlando. Però sicuro che nel Barça han sido 6 anni espectacular.
Y de lo que viviste aquí en el Barça, ¿con qué te quedas?
con todos los mis compañeros, la gente, los títulos, pero más con los compañeros y con la gente, porque ha sido una relación, he tenido una relación muy buena. Y cuando tienes una relación así, todo lo que pasa van en segundo plano, ¿no? Me quedo con esto, con mis compañeros y con la afición.
Uh-huh. Y con todo lo que viviste en el Barça, ganando dos ligas, tres copas, dos supercopas, una Euroliga, cuando ves el actual Barça, ¿qué piensas?
Es una pena, porque también me meto en la cabeza de Rodrigo, que ha sido mi compañero, y lo sé que lo está pasando mal. Lo está pasando mal él, lo está pasando Juanqui, porque el único jugador que hacía parte de esto equipo del 2010. Pero estas son cosas que pasan. De verdad que este año, que tenía que ser un año de cambios, no ha sido lo que esperaba el club, la afición. No lo sé qué se puede hacer, porque ahora el equipo lo veo que está jugando sin confianza. Lo he pasado esta cosa en los primeros años de Dusko. Jugar así sin confianza es para un jugador es una pena.
Pero este Barça, dices, ¿te recuerda al de la etapa de Dusko Ivanović?
Me recuerdo los primeros años de Dusko, dos años y medio, con un gran equipo. Hemos ganado solo una Copa del Rey, esta de Málaga. Pero había partidos que de verdad era una pena, ¿no? Sabes, cuando juegas sin confianza, es feo para el club, para los aficionados y por nosotros.
De hecho, en estos momentos complicados, lógicamente, la afición, Luca, recuerda mucho el Barça de París, ¿no? De la Euroliga del 2010, y reconocen que este Barça necesita jugadores pues como Pete Michael o como Basile.
No, pero no lo sé. Eso, cada jugador se tiene que poner algo más del talento que tiene, ¿no? A veces solo col talento non vas a ganar nada. Sicuramente sirve el talento, pero si non juegas con ganas, con carácter, non puedes jugar.
Uh-huh. Y quien tiene mucho talento es Navarro, pero Luca está sufriendo también y mucho, el capitán del Barça. De hecho, quiere seguir jugando al baloncesto, pero el otro día, no hace demasiado, el Palau incluso le pitó en un partido que no será fácil para él, ¿no?
Esto pasa en cualquier sitio, porque la gente quiere ganar. Seguramente Juanqui ha sido un'icona del Barça e sarà nella storia del Barça, però la gente quiere ganar y no quiere ver el Barça en esta situación. Uh-huh. Entonces, no es correcto, pero puedo entender lo que está pasando la afición. Los años pasan. Como te he dicho prima, hay un principio y una fine. Uno no puede ser eterno. También ahora que el baloncesto es más físico, tienes que aguantar físicamente. No es fácil. Entiendo, Juan, que lo que está pasando, seguro que en la cabeza que quiere hacer cosas que el cuerpo no puede. Esto pasa cuando tienes 37, creo que ahora, casi hace 37 años. Entonces, no es fácil estar al tope por 20 años. Es imposible. La cosa que los aficionados lo pitan no me sale bien, no, pero esto el deporte.
Sí. Acabo, ahora que te retiras, Luca, ¿te gustaría seguir vinculado al baloncesto, entrenar o qué?
Bueno, ahora de verdad que he llegado muy justo, ahora no quiero ver ni balón, ni pistas, ni nada. Quiero uno o dos años de que tengo que parar y luego a ver si me sale otra vez ganas de hacer algo. Pero ahora como ahora no quiero ponerme en algún sitio.
No, pues veremos qué pasa en el futuro. Es la noticia, una de las noticias del día. Gianluca Basile, amb 329 partits amb el Barça, el tercer estranger amb més partits a Can Barça, doncs avui he fet oficial que es retira. Gianluca, gràcies per passar-te per el bàsquet al dia i que sigues disfrutando de la vida a partir d'ara, eh?
Gràcies, un abraç a tots.
I per cert, que en el partit d'ahir, la victòria del Barça contra l'ICL Manresa, els Dracs, la principal penya d'animació del Palau, no van animar per primera vegada en 26 anys com a protesta per la mala dinàmica de l'equip i de la secció en general. Ens quedem sense temps, però encara hem d'escoltar, com tots els dilluns, l'Albert Illa.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs a veure què opina l'Albert i el bàsquet al dia habitual tots els dilluns, ja ho sabeu, a aquesta casa. Hola, Albert, bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta, tenim la Copa del Rei de Bàsquet ja aquí i el Barça que no arriba en el millor moment, eh?
No, el Barça ha patit un petit calvari aquestes setmanes i els partits de casa han sigut molt durs per ell. I aquesta setmana, doncs, bueno, ha sigut un partit potser anecdòtic contra Manresa, però que s'ha creu dir, perquè per Manresa tots els partits són molt importants i si juga la vida, clar, clar que pugui treure, perquè està a la zona baixa, tot és menjat i té molta necessitat, però el que és probablement dit al Barça era anecdòtic, el va treure, els va servir per reforçar-se, per no seguir fent sang, però realment la imatge dels altres partits de la Lliga a casa i l'últim de Lliga contra la Lliga han sigut molt dolenta.
I amb multa inclosa, eh? Sanció econòmica pel mig de 5.000 euros per tota la plantilla, incloent el tècnic, a Georgios Barzokas. Tu com ets jugador ACB, això, escolta, com ho veus?
Jo penso que és més... No sé, no tinc opinió. Jo quan era jugador m'esforçava sempre i no en tenia multes, a vegades n'hi havia, tampoc era molt partidari de premis perquè no n'hi havia masses en el meu equip, i que les primes pues, a nivells més alts ja existeixen. Penso que els jugadors són honestos i que no, en cap moment ja la segueixen, crec que aquí ja, eh?
Què pot fer el Barça a la Copa? Albert, què creus? Què pot passar?
Bé, crec que pot passar de tot, i no és un tòpic. Pot passar de tot perquè els partits... Són bastant igualats. Potser el més còmode sobre paper és el del Madrid, però, bueno, Barça, a part que no arriba molt bé a la Copa Rei, m'ho dic a un Itajero com un tiro. Ha guanyat a Madrid amb un partidàs, amb un gran Nedovic, i i bueno, serà molt perillós. És un primer partit molt dur.
El Madrid favorit, creus?
No, no, no. Ja sé que últimament no acostuma a guanyar l'anfitrió, però jo veig a Baskonia molt fora a casa i tampoc crec que mantenir-se una tradició perquè últimament pues, així passa, sinó que Baskonia és un dels favorits, Madrid és un altre, Barça, València, és que tots els equips són potser la venta. Els Canaris són els equips més ventafocs de la competició, però bé, perfectament poden treure el primer partit i a partir d'aquí créixer.
Uh-huh. Encara perquè fa la Lliga Endesa, el que dèiem, no? La derrota del Manresa al Palau, que el deixa 3 victòries de la salvació, i la victòria importantíssima in extremis amb una esmaixada de Luka Bogdanovic de la penya del Divina Joventut contra Luka Múrcia.
Bueno, de Luka Bogdanovic no té nom, és increïble. Està tirant del carro, el dia de Madrid va tenir molt mala sort, però es va jugar l'últim tir.
Sí.
I ha fet un partidàs. Ahir semblava, no sé qui semblava, la va ficar al terra i va esmaixar com si fos un júnior i a l'home ja es matarà. I molt bé, la victòria de la penya és la gran cara de la jornada. I el que dèiem, que sap greu dir que el partit del Barça és anecdòtic, quan el rival és un rival que tot ens agradaria que sumés victòries, i està al Pou, com tu ben deies ara, molt lluny ja de la salvació. Sap greu, que li fa greu d'anecdòtic, que està al punt d'avant.
I vull saber la teva opinió, Albert. Coneixes com pocs el bàsquet femení. Què va passar ahir, no? A la final de la Copa de la Reina, l'Uni Girona, l'Esparci i l'Uni Girona guanyant de 15 punts. Ha començat el tercer quart i de sobte desapareix. L'Avenida fa un parcial de 17-0 amb una Sílvia Domínguez estel·lar, espectacular, l'MVP, 38 de valoració i la Copa que passa a la manca, Albert.
Sí, era una molt bona opció, estaven a casa. Recordo la setmana passada que et deia que per mi el perill era el creuament. I de fet Girona va patir molt a les semis.
Contra la Rasqui, sí, sí.
Moltíssim va patir, tot el contrari que Perfumeries, que va treure amb solvència el primer quart. I a la final, Munis fent nervis, va semblar que Perfumeries era el primer equip que potser per experiència o per saber fer va començar a anotar, però de cop i volta, mitjans al final del primer quart i tot el segon, Girona va capgirar la truita i va estar molt intens, molt encertat i molt valent, i es va escapar. I en aquell moment semblava que Perfumeries ja és tots els dubtes del món, no? Però la tercera quart va ser tot el contrari. El tercer quart Girona es va parar, ells va fer un pas endavant, sobretot a nivell defensiu. Típic comentari que van pujar molt el llistó, que les garretes van ser permissius a situacions de l'esperó, però jo penso que el que va variar és la mentalitat d'un equip respecte a l'altre. Crec que es va aturar, en general. Va faltar reacció allà i aquells 10 minuts el van penalitzar molt, perquè en 10 minuts van ser 31 punts, i això va marcar ja directament la final, sobretot tenint en compte que la que va ser més important va ser la Sílvia, i la Sílvia a partir d'aquí es va fer la jefa del partit i no va deixar allà.
Doncs una llàstima, perquè va ser una gran festa del bàsquet femení, Fontejau ple de gom a gom, més de 5.000 persones a les grades, que esperaven, no?, aquest triomf de l'Uni, però es va escapar, una pena, Albert.
Molt una pena, perquè segur que les jugadores estaven motivades i un cop passen els nervis del primer quart, el que deia, i es veuen opcions de guanyar, que després se't giri tot el tercer quart, doncs et desmoralitza perquè saps que l'has tingut, i que és un... Bé, ja saben que poden guanyar aquest partit. La Lliga va ser molt semblant de desenvolupament al marcador, tàcticament diferent, perquè no té res a veure la zona que va plantejar Girona a la Lliga amb el que va passar ahir, inclús els jugadors que van destacar, però per segona vegada se li escapa el partit a casa amb el Perfu, sapiguem que tenen opcions per guanyar-lo i assenyalat era ahir.
Doncs esperem que no afecti massa passar pàgina, perquè dimecres tenen un partit clau a Turquia, a la pista de l'Aguasport, en el partit de tornada dels vuitens de final de l'Eurocup, amb l'avantatge dels 8 punts a l'anada. Així que a veure si poden passar ronda i classificar-se pels quarts de final de la competició continental. Ho deixem aquí. Albert, una abraçada. Gràcies, com sempre, per passar-te pel bàsquet al dia els dilluns i fins la propera setmana.
Vosaltres, bona nit a tothom. Adéu.
Acaba encara de dir-vos que Gran Canària serà seu de la Supercopa 2017 i de la Copa CB 2018 i que Àlex Llorca, que recupera d'una greu lesió de genoll, renova amb el Fuenlabrada fins al 2018. Ho deixem aquí. Gràcies al Jordi Carreter, al control, Xavi Pagant a la producció, i a tots vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem demà, serà dimarts, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Els teus llavis són de vidre congelat. Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.